Ens ha deixat Pau Donés, als 53 anys, el líder de Jarabe de Palo, nascut a Montanui, patia un càncer des del 2015. Avui volia començar amb la seva veu.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan.
Almenys la música que queda per sempre. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 9 de juny del 2020 i amb una setmana, la segona setmana del mes de juny, en la que calculen que entre com a mola el 7 o el 10%, entre el 7 i el 10% d'alumnes aniran a les aules. Hores d'ara, per sobre de 19 graus a la ciutat de Lleida, com sempre, el primer que farem és buscar la previsió meteorològica, també després tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb els amics de Q2 Consultors, parlarem d'ERTOs, parlarem de diferències entre fase 3, fase 2, com sempre amb la Mireia Planes, i estarà amb nosaltres també el Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, perquè, segons ell, hi ha orquestrada una campanya en contra de la campanya de la fruita a Lleida. De totes maneres, raons no n'hi falten després del darrer atac des d'una televisió pública com és TV3. Em sembla una vergonya, però en parlarem avui amb Pere Roque. Amb ell ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, al migdia de Lleida, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, coneixerem a la propietària d'un celler, concretament el Render Mas 10, un celler de l'Espluga de Francolí que aquest passat mes d'octubre, que no l'oblidarà la data, vaja, el va fer desaparèixer del mapa les pluges i la crescuda del riu que passa per l'Espluga de Francolí, el riu Francolí. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, a través de videoconferència, però la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, 19 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Sí que és veritat que ahir va ploure, no va arribar ni als 2 litres a la ciutat de Lleida, va ser molt localitzada, però sí que va fer que poguéssim veure un fenomen que sempre m'ha fascinat, com és l'arc de Sant Martí, però que ahir a Lleida es vegués d'una manera tan nítida i tan potent que jo ara mateix no recordava. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt
més,
bon dia.
Gràcies a les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània vam rebre fotos des de tots els angles de l'arc de Sant Martí.
Sí, sí, va ser tremendo, perquè va durar moltíssimes hores. Van, clar, evidentment, perquè es forma un arc de Sant Martí, el sol ha d'estar per sota dels 42 graus, va ser al voltant de 3:15, faltava un quart d'hora per les 8, i però es va perllongar moltíssim, pràcticament fins a les 9 passades, i va canviar els matisos, perquè els núvols i el sol anaven variant, i clar, va durar tant que va haver, pues, jo crec que milers de fotografies, algunes d'elles, clar.
Vam poder veure el fenomen de l'arc de Sant Martí amb doble, sí, que això és habitual, sí, sí, però normalment no el veiem, el segon, doncs ahir sí.
No. Clar, va durar molt, va haver un ventall de possibilitats de jocs de llum, per poder fotografiar-lo a llevant de Lleida, i és perquè, clar, se van obrir clarianes a Ponent, va claure 1,6 litres d'un xàfec que va durar 26 minuts, poca cosa, només al centre del Segrià, la resta de població no va ploure res, o molt poc, o menys d'un litre, i, bueno, són estos xàfecs puntuals típicament primaverals, de poca importància, ahir només destacaríem 11,6 litres de Pinós, el nou de Pinell, el Solsonès, i poca cosa més, i avui Santorremi. Santorremi, però
un parèntesi,
diferents horari,
Armando,
però sempre...
una cosa només, per tancar el tema de l'arc de Sant Martí, sí, i busqueu a Twitter un usuari que es diu Clima de Lleida,
ah, sí,
que veureu allí l'arc de Sant Martí des de tots els angles, a Twitter, Clima de Lleida, tot junt, i veureu que hi ha l'arc de Sant Martí amb fotos que envia la gent, evidentment, i veureu des de tots els angles. Previsió meteorològica, Armando, avui què hem d'esperar?
Bueno, ja hem tingut tant ahir com avui, vas mirar, jo, ahir els 9 graus d'ahir, que no són tan, vamos, semblava que havia refrescat molt, i és perquè el mes de maig va ser tan càlid que tenien les temperatures mínimes 3 graus per sobre de lo normal i calia remuntar-se al 29 d'abril per trobar una temperatura més baixa que la d'ahir de 10 graus, que la d'avui de 10 graus. Continuarem amb les matinals fresques, els matins assolellats i durant les tardes creixement de nuvolades cada dia en un lloc diferent que poden deixar xàfecs i tempestes en principi poc important. Avui sembla que afectarien més a les comarques de Barcelona i de Girona, i la comarca del Solsonès i els seus voltants, de la l'Urgell, del nord de la Segarra, una mica del Pallars Jussà, podien rebre algun xàfec i tempesta, sempre no creiem que molt forts ni amb molta quantitat d'aigua, i demà també, i dijous se podien generalitzar una mica més, i les temperatures frenades entre... A la Vall d'Aran no passen dels 16-17 graus. Hem de dir també, que encara que no és gaire notícia ara, està nevant i ha nevat, ah, i continuarà nevant per sobre de 1.900 metres aproximadament. Caram. Són enfarinades, no són grans quantitats, però continuen emblanquinant-se els cims, sobretot per damunt de 1.900-2.000 metres en amunt.
Bueno, al final això és aigua després, eh?
Això és aigua després. I això continua fent perquè estem amb temperatures en alçada una mica més baixes de lo normal per aquestes dates. I així continuarà tota la setmana, almenys fins dijous, que es podien generalitzar una mica les precipitacions. A Lleida ja portem 34 litres al mes de juny, ja hem complert la mitjana, sí, en només 8 dies de pluja i el que queda de mes, i en el que portem d'any 317 litres, que bueno, ja hem superat el 1977 per 2 litres. Si continués plovent, ja anem a... Cal remuntar-se a 1969 per trobar un any més plujós que el d'enguany.
Bueno, el que m'ha quedat clar és que no vaig a rentar el cotxe de moment aquesta setmana. Doncs
pues no, perquè si no és avui, demà, el dijous, podria tornar a ploure.
Molt bé. El nostre meteoròleg, que com sempre es porta aquesta previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i molta salut per tothom.
I ara sí que anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un xofer ebri fereix un jove a l'embestir la terrassa d'un bar de Lleida. I han estat, a més, denunciats 4 conductors per alcoholèmia i sense carnet. Si és que, de veritat, eh? Que fa 4 dies que ens deixen sortir al carrer i que hagin de passar aquestes històries. En fi, afortunadament no hi ha víctimes greus, i això és la part positiva. Anem a parlar de la Covid-19, del coronavirus, que cada dia anem de parlar, perquè per desgràcia cada dia es generen notícies, i tot i que la situació va millorant, evidentment, ja sabeu que tot i que vagi millorant, fins que no hi hagi una vacuna... Que no t'expliquin històries de veritat, eh? Fins que no hi hagi una vacuna, hi ha uns hàbits que te'ls has d'interioritzar i no perdre'ls. Jo ho sé, em fa pesat. Espera, deixa'm mirar el WhatsApp a veure si algú m'envia alguna cosa i em diu que sóc pesat. Però ja saps que tens, que pots fer-ho, al 664-526-180. Però, distància social. Perdó, distància física, que ahir el bon amic Joan Ramon González em va fer veure que és més fàcil, és més correcte dir distància física que no social, perquè és veritat, tu i jo, tu estàs a casa o a la feina o al cotxe o on sigui, jo estic a la ràdio i nosaltres no tenim distància social, ens estem escoltant, no en tenim de distància social, però sí que tenim distància física. Doncs distància física de 2 metres, la OMS diu que 2 està bé, però si és 3 millor. Mascareta, que ja ens han dit que és obligatòria per protegir-te tu i protegir els demés. Recorda que qualsevol de nosaltres podem estar contagiats i ser asimptomàtics i, per tant, no ens n'hem adonat. Bona higiene de mans i no tocar-nos la cara cada cop que entrem a casa, aigua i sabó, a fons. I amb això solucionem molt, molt. Si ens hem de... Aviam. Ah, i sobretot a les cases, que ens ho recomanaven també. Ventilació. Els llocs tancats afavoreixen la concentració del virus i amb major concentració, més virulència a l'hora d'infectar les persones. Per tant, ventilació de les cases. I amb tot això, doncs, tenim molt de guanyar. Bueno, pues anem a parlar de la Covid-19, perquè resulta que 8 dels temporers que estaven aïllats a l'alberg d'Alcarràs han donat positiu per coronavirus. Seran traslladats a una casa de colònies, mentre els altres 6 que han donat negatiu a l'hotel Rambla de Lleida perquè han de seguir amb la seva quarantena. Que no ho hagin donat ara no vol dir que no ho puguin desenvolupar d'aquí un dia, dos dies, set dies, deu dies. Recordem que són els temporers que s'havien aïllat després d'estar en contacte amb una persona que havia donat positiu. Doncs 8 sí que han donat positiu i els altres 6, de moment, no. Han donat negatiu, vaja. El Departament de Salut ha notificat des de dilluns, notificat 39 nous casos de coronavirus a la demarcació de Lleida en les darreres 24 hores, una xifra superior als 34 contagis comptabilitzats, per exemple, dissabte i als 19 de divendres. El total de casos de coronavirus testats, sempre, les xifres que donem són que s'hi ha fet test i ha donat positiu a la província, se situa en 3.148. D'altra banda, Lleida no ha registrat cap nova víctima mortal, per tant, això és una bona notícia per la Covid-19, després de les dues defuncions comunicades abans d'ahir, que van incrementar el nombre total de morts fins als 238. Salut tampoc ha notificat cap nova alta hospitalària, que es mantenen en 1.220 persones a Lleida des de l'inici de la pandèmia. La consellera de Salut, Alba Vergés, no descarta fer una nova proposta sobre la regió metropolitana de Barcelona i Lleida abans d'acabar la setmana, però també que les dues àrees es quedin en fase 2 una setmana més. Per tant, hores d'ara estem al 50% de probabilitats que ens puguin avançar a la regió sanitària de la Plana de Lleida a fase 3 el proper dilluns, tot i que quan ens van explicar tot el tema de les fases, que sembla llunyíssim, però no fa tant temps, i ens van dir que per passar de fase 1 a fase 2 com a mínim havia de passar 2 setmanes i que per passar de fase 2 a fase 3 com a mínim havia de passar unes altres 2 setmanes. Com a mínim. Ara potser volem córrer molt. Jo entenc que hi ha sectors econòmics i laborals que necessiten passar a fase 3 perquè millora la història, però crec que ens hem de centrar sobretot amb les xifres sanitàries. Aquestes són les que hauríem de prevaldre, I reitero que s'entén que hi hagi sectors que demanen aquesta celeritat, s'entén i és comprensible totalment. Però la part sanitària, o la part mèdica, crec que hauria de primar per sobre de tot plegat. Obrim la plana local, Ajuntament de Lleida, perquè la Paeria condemna l'agressió homòfoba a una parella i es presentarà com a acusació particular. L'Ajuntament ofereix el suport i acompanyament a les víctimes de diferents serveis municipals. Aviam, ho condemnem tots, però d'aquí a que l'Ajuntament de Lleida s'hagi de presentar com a acusació particular, suposo que ells dos ja es presentaran com a acusació. No l'entenc, aquest gest, exactament. Condemnar? Sí. Tots. Aquesta i qualsevol tipus de violència. La de gènere, homòfobes, etc. Però d'aquí a presentar-se com a acusació particular, després de no haver fet cap declaració, quan una televisió pública catalana hagi titllat a la campanya de la fruita de racista, o a Lleida, generalitzant, de racista, home, allí potser sí que havíem d'haver aixecat la veu i anar directament cap als despatxos principals de TV3 i dir-los, escolta, matitzeu les paraules. Que hi ha algun cas de racisme? Sí. Sí, per desgràcia. Però és un cas del total, del global, són casos aïllats. Marcar Lleida com a racista em sembla una actitud molt, molt greu. A més, aquestes acusacions costen molt poc de fer-les i després treure's aquesta enganxina de sobre costa molts, molts mesos. Aquí sí que havíem d'aixecar la veu. L'Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, els partits polítics, jo, hores d'ara, a mi només m'ha arribat, desconec si uns altres ho han fet i no ens ha arribat, però hores d'ara només m'ha arribat un comunicat del Partit Popular Municipal de Lleida. I el PP de Lleida acusa TV3 de criminalitzar la campanya de la fruita, denuncia que el programa Fax va donar una visió esbiaixada de la realitat i demana una rectificació als responsables de la CCMA, els responsables de la televisió pública catalana, la pública. Després de vendre'ns la moto de que Catalunya som tots i que totes les terres i que hem d'anar units, resulta que des de la mateixa Catalunya es fan aquestes acusacions. Jo és que aquestes històries no les entendré mai. mai. En fi, avui parlarem amb el Pere Roquer i a la tertúlia dels polítics també parlarem d'aquest tema, a veure com surt tot plegat. Anem a fer una pausa rapidíssima i anem cap a Q2 Consultors.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens arriba el nostre espai d'advocats, concretament ens arriba l'espai d'assessorament, des de Q2 Consultors, que ja saps que estan al passeig de ronda número 57, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com, i si no, a través del telèfon, que és còmode, i t'atenen segur, 973, a més és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. En fi, aquesta setmana, ahir concretament, certament va haver canvi de fase múltiple a la província de Lleida. Ja sabeu que estem dividits en dues regions sanitàries, la de l'Alt Pirineu i Aran i la de la Plana de Lleida. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran han passat a fase 3 des d'ahir i a la de la Plana de Lleida han passat a fase 2. Per parlar dels canvis que comporta això tot plegat i també del tema dels ERTEs, perquè ja estem arribant amb aquella data que van anomenar del 30 de juny, allí s'acabaven els ERTEs i comença a haver confusió perquè l'estat d'alarma no arriba el 30 de juny, sinó que acaba abans, parlarem amb la llicenciada en Ciències del Treball i que porta el Departament Laboral a Q2 Consultors, la Mireia Planes. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno,
mira bé.
Primer de tot, canvi de fase. A Lleida, doncs, ho hem de fer així, múltiple. Tenim a la meitat nord, per entendre'ns, de la província en fase 3, que és la darrera, per cert. I que si estiguéssim nosaltres a la Plana de Lleida en fase 3 també, ja podríem moure'ns, però encara ens haurem d'esperar. Segons deien les normes inicialment, de la fase 2 a la 3 havien de passar dues setmanes, però això igual ho avancen o no?
Sí, bueno, sembla ser que en principi no ho hauríem presentat, per lo que nosaltres sabem, però si la cosa continua tal com està anant ara, podria ser que el que és Lleida passés a fase 3 el dilluns dia 15, perquè així tindrien tot Catalunya amb la mateixa fase. Mm. Però bueno, caldrà esperar, suposo, l'evolució, no?, dels nous, si surten nous casos, si tenen controlats el que hi ha, i bueno, no cal córrer.
No, agafem un pinces, això, és a dir, hores d'ara, Salut ja ha dit que no, hores d'ara, però que esperarà l'evolució d'aquesta setmana, i si no, doncs seria ja per l'altra setmana, ja seria pel 22 de juny,
el 22.
Coincidint amb amb la finalització de l'estat d'alarma.
Sí, perquè sembla ser que l'estat d'alarma, si no tornen a demanar una pròrroga, acabaria el 21 de juny, que llavors era quan més o menys ells tenien previst que acabessin les tres fases. Ara nosaltres ens trobem amb la 2, que li diuen fase intermitja, i faltaria la 3, que ja és l'avançada i ja és la final. Doncs si acabem, que ja hem acabat tot Catalunya la fase 3 la setmana que ve, perfecte, i si no, doncs ens esperarem, no?
Sí. Escolta, la fase 3 no és llibertat total, però hi ha poquetes restriccions.
Sí.
A part de les que ja hem de viure durant els propers mesos, que són les de distància de seguretat, mascareta en llocs públics i això no cal que ens ho diguin per llei, però ho recordem, rentar-se les mans amb aigua i sabó. Però el tema de mascareta segueix obligatori en espais públics, fins i tot en fase 3,
Sí, en fase 3, i sembla ser que continuaria més enllà. Avui, en principi, el govern té previst treure un nou BOE, que regularà una miqueta per quan ja s'acabi la fase 3 el que hauríem de fer, i bueno, bàsicament el que tu has nombrat seria el que quedaria. Fins que no tinguem vacuna, sembla ser que haurem d'anar amb mascareta.
Mm-hmm. Fins i tot a la fase 2 ens han recordat, tot i que jo crec que la gent ja mentalment estava en fase 2, a la fase 2 s'acabava el tema dels horaris, menys els dos trams restringits per persones grans.
Sí.
Tot i que, bueno, els horaris la setmana passada ja no els seguia pràcticament ningú, però per entendre'ns, des d'ahir a la Plana de Lleida no hi ha horaris per sortir.
Sí, correcte. Saps què passa? Que també no tenia gaire sentit que si t'estan dient que pots anar a l'obertura dels restaurants i terrasses i pots anar, que després te diguin que has de fer un horari, perquè clar, representa que si l'horari infantil és a unes hores de la tarda del matí, una parella que no tingui fills no podria sortir en aquell horari.
Correcte.
Però clar, és que no té sentit, però en canvi sí que pot estar sentat prenent una cervesa, però després no pot caminar una mica fins a casa, és que no tenia cap lògica.
Sí.
I suposo que llavors la gent gran, els majors de 70, que són els més vulnerables, són aquests els que han decidit continuar conservant les franges horàries perquè, bueno, es mantinguin encara una mica a la retaguardia, no?, i que no coincideixin amb la gran majoria de gent que surt a qualsevol hora.
Són dues franges de 9 a 10 del matí i de 19 a 20 hores, de 7 a 8 de la tarda. Sí. I no ho trobo malament tampoc.
No.
I si la gent després ho respectem, doncs perfecte.
Sí, perquè a la tarda, per almenys jo quan surto de treballar, ja es nota ja molt moviment ja, sí, de cotxes, per la ciutat de Lleida parlo, molt moviment de cotxes, molta gent a les terrasses, amb nens, sense nens, i clar, allò de la distància de, dels 2 metres és molt complicat, clar, llavors, perquè contínuament estàs creuant amb gent.
Sí. Mireia, el tema dels ERTOs o els ERTEs,
sí.
Inicialment ja fa un parell de mesos ja ens van dir que ho s'allargava fins al 30 de juny, l'estat d'alarma, si no canvia, s'acaba el 21 de juny. Hi ha certa confusió amb això. Els ERTOs seguiran fins al 30 de juny independentment de que acabi o no l'estat d'alarma?
En principi sí, haurien de canviar la normativa, que no ho crec. Ells van dir que fins al 30 de juny, coincidint amb l'acabament del mes, garantien que les persones que estaven a ERTO i les empreses que no poguessin obrir l'activitat, o aquestes que no poden obrir però no els hi surt a compte per totes les limitacions, fins al 30 de juny podien estar a dins de l'ERTO. I a partir d'aquí, doncs, si l'estat d'alarma no prorroguen, doncs seria del 22 al 30, aquesta setmana i 2 dies, que la gent continuaria a l'ERTO. Ja és un marge també de maniobra per les empreses que llavors vulguin recuperar tothom a l'1 de juliol, doncs per ja preparar tot, perquè recordem que com que han de tindre moltes mesures de prevenció, d'higiene, d'EPIs, que han d'entrar els treballadors i tot, doncs també serien uns 10 dies que tindrien les empreses per acabar d'habituar els llocs de treball a la nova normalitat i que es puguin incorporar l'1 de juliol ja tothom.
A partir del juliol, hi haurà algun sector que podrà encara gaudir d'ERTOs a nivell general, o ja serà empreses molt puntuals que hauran de demanar, o ja ni es contemple?
Sí que es contempla. El ministre va sortir de dir que, clar, hi ha determinats sectors, el que tu has dit, molt, molt sectorial, que potser no serà tan fàcil com se pensaven aquesta recuperació. Jo penso que va molt amb el sector turisme. Si
clar,
no poden vindre el turisme amb normalitat com fins ara, doncs aquest sector quedarà molt, molt tocat.
Mm.
Llavors sí que hi ha previst, pel que va dir, treure alguna cosa puntual. Si no, llavors el que s'haurà de fer és demanar un ERTO per causes econòmiques, productives de l'organització, que era els ERTOs de tota la vida que hi havia fins ara. L'únic que, clar, les condicions ja canvien. La seguretat social sí que s'ha d'abonar, els treballadors els hi comença a comptar l'atur. Clar, la fórmula que vam fer per ara, per l'estat d'alarma, era una fórmula que realment sí que a ningú li agrada estar en un ERTO, evidentment, i les empreses no els agrada estar tancades, però per lo menos els hi donaven un descans econòmic de que, com que hi havia aquesta flexibilitat de que no havien de pagar ni la seguretat social ni els treballadors, els hi corria l'atur, psicològicament o encara és d'una altra manera.
Sí. Sí, 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 sí.
Però clar, si ara no ho allarguen i s'ha de demanar per la via ordinària, doncs llavors sí que els treballadors l'atur els hi començarà a comptar.
Doncs com sempre us dic, això ja veieu que cada vegada són casos més singulars, i si voleu una atenció personalitzada ho teniu molt fàcil a Q2 Consultors. Ja veieu que entenen de tots els sectors. Si és el món laboral, demaneu per la Mireia Planes o per qualsevol persona del seu equip i us atendran perfectament al 973-28-28-18, o podeu demanar-ho a través d'internet a www.q2-consultors.com. Casos ja molt concrets i molt singulars, però no vol dir que impossibles. Per tant, si creus que pots estar dins d'aquesta singularitat o de que el teu cas és especial, 973-28-28-18, truca a Q2 Consultors i allí t'assessoraran de manera personal. Hem parlat avui amb la Mireia Planes, és llicenciada en Ciències del Treball i a més està portant el Departament de Laboral a Q2 Consultors. Mireia, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Igualment per vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem camí cap a la 1 de la tarda. Anem a tocar un tema que ja vam tocar l'any passat, fa 2 anys, la setmana passada. I la setmana passada vam estar parlant, doncs, des de diversos punts de vista. Parlo del tema de la campanya de la fruita. Campanya de la fruita, temporers, allotjaments, contractes, etcètera, etcètera, etcètera. I ens faltava una pota que, no la vam fer perquè, per falta de temps, i així a cadascú li donem oportunitat de que tingui força minuts per explicar-se. I és la dels productors, per entendre'ns. És a dir, aquells aquí, al final, molta gent acaba acusant directament. jo vaig acusar directament, jo sí que ho vaig fer sense amagar-me, a Govern d'Espanya, Govern de la Generalitat, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Ajuntament dels Pobles Implicats, Consells Comarcals de les Comarques Implicades. Jo els vaig acusar d'haver passat la patata calenta cada any d'un lloc a l'altre, d'un lloc a l'altre, fins que arribem a l'octubre i ens tornem a oblidar fins al maig, però quan parles amb la gent implicada, escolta, no sé com, sempre acabem parlant dels productors. Bueno, doncs avui anem a parlar amb el president d'Assaja Lleida, el Pere Roque. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En fi, és un tema llarg, és un tema complex i, evidentment, el que farem avui és intentar entendre una mica com funciona tot plegat, saber si es fan bé les coses o no, saber si realment hi ha inspeccions o no, perquè hi ha molta gent que diu que no n'hi ha i d'altres em diuen que n'hi ha més que a d'altres sectors, fins i tot, i després, evidentment, anem a puntualitzar què és el que fa que hagi tan mala premsa, perquè i això ho parlarem al final, el que va passar amb un programa de la televisió pública catalana, TV3, jo crec que són coses que s'han de pensar molt abans de dir-ho, és a dir, no pots criminalitzar de cop, és que Lleida és racista, així de cop, no es pot fer això, que després d'arreglar aquestes coses costa molts anys, o sigui, espatllar-ho costa un moment, un programa, després d'arreglar-ho costa molt. Pere Roque, a veure, perquè ho entenguem, és a dir, quan un productor afronta la campanya de la fruita i sap que necessitarà gent, avui en dia, amb les lleis que hi ha, amb les normes que hi ha i amb les inspeccions que hi ha, que ara ens dirà si n'hi ha moltes o poques, si n'hi ha o no n'hi ha, s'ha de fer càrrec, ha de buscar, ha d'estar coordinat pel tema de l'allotjament de la persona que contracte?
Bon dia, primer de tot.
Bon dia, sí.
Deixeu-me que us comença per un altre tema que va sortir la setmana passada.
Sí.
I des d'aquí llançar un missatge de suport a la Federació d'Hostaleria de Lleida.
Correcte.
I als hotels, que en cap cas l'estigma de racistes que se'ns ha ficat a Lleida, i quan parlo de Lleida parlo en general, no, ni els productors de fruita, ni els hotelers, no, sinó que aquí s'ha generalitzat dient que a Lleida som uns racistes, crec que s'ha de començar a dir les coses pel seu nom, i està llançant aquests missatges. Si el que vol provocar és uns interessos forçats, ho digui, i es parlarà obertament de tot això. Perquè, evidentment, qui està llançant aquests missatges, primer de tot, no en té ni idea del que és la societat lleidatana, no en té ni idea del que estem fent en una província com és Lleida, que el passat mes de maig, en plena pandèmia del Covid-19, va ser una de les poques províncies a Lleida que va aportar nous treballs a la Seguretat Social, sí, noves altes, i nous ingressos de cotitzacions, concretament 4.000, totes elles derivades del que és la campanya de la fruita, i ara que m'hi referiré. Els productors de fruita dolça fa més de 40 anys que estem gestionant persones als nostres camps. En un moment donat, hi havia el que era la contractació amb origen, que es anava als països d'origen, s'agafava aquelles persones que volien treballar als camps d'aquí, se portaven, treballaven, i quan s'acabava, tornaven a marxar. Donat la crisi a partir del 2008, les dades de l'atur comencen a pujar, un dels sectors més castigats és el sector de la construcció, automàticament, en aquell moment el govern del Zapatero diu que comencin a baixar el que són les contractacions d'origen perquè les dades que hi ha a les borses d'aturat són superiors a poder fer un servei com pugui ser a buscar persones a tercers països. Comença l'any 2010. Comença a haver-hi moltes persones que viuen a tercers països i això crec que s'ha de remarcar, a tercers països on democràcia no existeix, el dret a manifestació no existeix, i a més, inclús a les dones se'ls fa el que és l'avaluació sexual. Per tant, diguem primer de tot que agradarà més o menys, Europa, Espanya, Catalunya i Lleida són llocs democràtics. Aquestes persones que venen a aquests tercers països, i ja que s'ha d'explicar tot bé, se juguen la vida al mar, en aquest cas el mar Mediterrani, pagant veritables fortunes a màfies que les tiren cap al mar amb barquetes que la majoria d'elles acaben naufragant, i quan arriben a lo que és a la península Ibèrica, aquestes persones van derivades a lo que se'n diu centres d'internament. Allí estan uns dies, se'ls dona allotjament, se'ls dona menjar, se'ls va fer visites sanitàries, perquè evidentment dels països on procedeixen la sanitat no existeix, ni és universal com pugui ser aquí, i a partir d'aquí és on comença l'odissea d'una persona que és migrada. Però, com tot país democràtic, té unes lleis. I aquí tenim el que se'n diu la llei d'estrangeria, votada per tots els partits polítics, i que té una normativa. I que, evidentment, aquesta normativa, de caràcter restrictiu, diu que una persona, per poder tenir la seva documentació correctament, ha de tindre un contracte de treball durant un any, i en el que és la cas de la llei d'arraigo, t'obliga a demostrar que aquella persona porta més de 3 anys residint aquí a l'estat espanyol. Evidentment, amb aquestes condicions, els productors de fruita dolça és molt complicat que es pugui regularitzar persones. Dit això, moltes de les pagesos, o jo pròpiament, les persones que tenim treballant en les explotacions agràries fa més de 15 anys que treballen amb nosaltres.
Clar.
Aquestes persones, la majoria, estan fent el que se'n diu totes les campanyes agràries de la resta de l'estat, i quan acaba una campanya agrària se desplacen a una altra província de l'estat espanyol, quan la campanya agrària, finalment, les del nord, que són les que comencen més tard, venen cap aquí. Aquestes persones, aquest any, derivat de lo que és la crisi del Covid-19, nosaltres, segons normativa del BOE, estem obligats a fer-los el contracte de treball al lloc on estiguin residint en aquell moment i enviar-los el certificat de mobilitat. I això és del que estem fent des de Saja Lleida, des de les altres organitzacions agràries, des d'Afrocat, des de la Federació de Cooperatives. Gestionar el que és la correcta mobilitat d'aquelles persones que venen a treballar cada any a les nostres explotacions agràries. On és el problema? Amb aquelles persones que han vingut pel seu compte aquí a Lleida, sense cap mena de contracte ni certificat de mobilitat, a més, careixen de documentació correctament, per tant, nosaltres no les podem ficar a treballar, però a més hi ha una tercera fase. Hi ha persones que tenen la documentació correctament i el que fan és fer fotocòpies en color, s'ha de dir així de clar, i les donen a les persones que no tenen documentació. I a moltes de la part quan el pagès ha de fer de policia.
Ah.
I amb una persona quan apareix al camp li ha de dir que no pot treballar perquè aquell paper no és original. I és una fotocòpia en color. I això està passant. I avui aquest matí ens han pentinat a Aitona, Serós, Utxesa, totes les zones productores que estem collint ara. Ens han pintinat d'inspeccions de treball, acompanyades, en aquest cas, de la Guàrdia Civil, com a vegades van acompanyades dels Mossos d'Esquadra, que entren a les nostres explotacions armats, quan nosaltres tenim les nostres famílies, avui en dia els nostres fills, les escoles, sabeu que del tema del Covid-19 la majoria estan tancades,
sí.
I els agrada vindre a veure com el pare està recollint la fruita, bueno, doncs el fill ha de veure com entren a l'explotació agrària del país del seu pare, com si fos un delinqüent. I això s'ha d'acabar. Nosaltres no ens neguem a les inspeccions de treball. Estem orgullosos de dir que el 99,9% de les inspeccions de treball dels últims 5 anys són favorables. Que amb més de 35.000 persones donades d'alta, com té el sector productor de fruita dolça a les comarques de Lleida, tenen la cara de nalga i podem dir amb ben orgull que la campanya agrària de fruita dolça a Lleida és modèlica. Per molt que algunes organitzacions o plataformes ens acusin de racistes i d'explotadors. Això no és veritat. I aquí el que hi ha és una campanya orquestrada i molt ben dirigida per fer destruir la fruita d'aquí de Lleida. I des de Saja Lleida ho denunciarem, amb toqui. Perquè n'estem farts. N'estem farts a Saja Lleida, n'està farts Unió de Pagesos, n'està farts Afrocat, n'està farts Federació de Cooperatives. És una vergonya el que s'està fent a la campanya de fruita en els països de producció de fruita dolça de Quire Lleida. Això no té nom. Acusar tots se'ns va acusar el diumenge.
És que, Pere,
això és fals.
Amb les dades que m'has donat, és que clar, estem parlant de que qualsevol altre sector de treball té el mateix o més problemes que vosaltres, d'intrusisme, d'irregularitats laborals i tal. És que m'estàs parlant d'un 99% de feina ben feta. Per tant, és curiós que es criminalitzi un sector per aquell 1% que no hi ha manera, bueno, que no hi ha manera de controlar. Sí, quan hi ha una inspecció es troba i ja està.
Però és que no és un 1%. És que no és ni un 1%. Vostè no diu, el 99,5% està ben fet. I amb dades d'inspecció de treball de l'any 17, de l'any 18, de l'any 19, que ens les donen a les reunions.
Estem parlant d'un volum de persones d'entre 35 i 40.000 persones, eh?
Correctament. Estem parlant d'aquest volum de persones. El que passa és que al darrere de tot això hi ha algú amb un interès molt gran perquè nosaltres deixem de produir fruita dolça aquí al territori. I llavors se pugui anar a tercers països que es produeix sense cap control fitosanitari, com aquí sí que estem controlats, sense cap dret laboral, com aquí sí que estem controlats, i llavors tinguem de començar a comprar fruita d'aquests països d'origen, i resulta que la d'aquí nosaltres l'haurem tingut que arrencar perquè ens estan acusant de criminals. Sincerament, o sigui, el que està passant en aquesta campanya de la fruita 2020 mai s'havia vist. Hi havia hagut les primeres ficcions fa 3-4 anys, però l'abús que se n'està fent de criminalitzar els pagesos i pageses d'aquest país és que no té nom. I no té nom el que va passar al programa del FAX aquest passat dissabte.
Això anava a preguntar, enteneu d'alguna manera que amb un programa d'una televisió pública catalana, que sempre ens diuen que s'ha de fer país i tota aquella història de Catalunya som tots i tal, d'una televisió pública amb un programa es pugui tractar el tema dels temporers de Lleida començant parlant de la desgraciada notícia de la mort del...
Bueno,
del Floyd a Estats Units, i s'acabi dient frases com ens indignem amb el que succeeix fora i no amb el que passa al costat de casa nostra, o que es faci insinuacions de que majoritàriament no s'estiguin fent bé les coses, sense haver-te pres el temps a fer una trucada i saber què s'està fent realment.
Doncs perquè hi ha una campanya orquestrada per destruir la fruita de Lleida. I això és així. I és una llàstima que, a més, sigui una televisió pública. És evident que no té res que veure els companys de la televisió pública que hi ha aquí a Lleida, que desgraciadament ahir van patir un atac a la seva seu, que amb la gent que pensa a Sant Joan d'Espí. La visió sesgada que es va fer el dissabte és impressionant, però evidentment la que es va fer ahir al vespre al programa del Gran Wyoming és per desconnectar el gran intermedio a tota la província d'Lleida per sempre. Perquè s'està venent la imatge per destruir, us ho torno a dir, hi ha una campanya orquestrada per destruir la fruita de Lleida i per destruir els pagesos i pageses d'aquest territori. El per què se veurà més endavant, però això està orquestat. No surt d'avui per demà una campanya tot el dia, tant a nivell de Catalunya com a nivell de l'Estat, amb les conseqüències que això té de compra. Penseu que hi ha moltes empreses que estan a països del nord que, a part de demanar-nos el certificat fitosanitari per poder exportar, se'ns demana el certificat laboral. Les cooperatives i les empreses que exporten a Europa han de presentar aquest tipus de certificat, conforme aquesta fruita està ben collida, conforme aquesta fruita està amb els drets laborals al darrere, conforme tots els temes dels productes fitosanitaris que s'hagin pogut utilitzar estiguin adequats a la normativa Unió Europea. I, en canvi, des d'aquí mateix, des d'aquí, s'està orquestant una campanya perquè deixen de produir fruita dolça. Pues aquells que ho estiguin fent, i que segurament ens estan sentint, que no s'equivoquin, que nosaltres no caurem. Per damunt nostre no passarà. Bueno. Algú passarà, però per damunt nostre no passarà.
És un tema, jo crec que és un tema capital, a la demarcació de Lleida, és a dir, la campanya de la fruita a la demarcació de Lleida, ara sense dades, però genera llocs de treball, genera molts diners, i a més, després hi ha l'altra. Al final, la fruita, com diuen els nutricionistes, n'hem de menjar 2-3 peces al dia. I si la volem sostenible, l'hem de comprar aquí, de casa. Per tant, no és un tema que s'hagi de prendre a la lleugera, ni crec que s'hagi de deixar... Bueno, escolta, ha sigut un mal dia. No, perquè, reitero, quan s'acusa des d'un mitjà públic directament generalitzant i fent adjectius tan durs com, per exemple, Lleida racista, així de cru, o la campanya de la fruita de Lleida és racista, és una cosa que després costa molt de treure aquest estigma, i és una cosa que avui mateix tractarem a la nostra tertúlia dels polítics, perquè és que crec que no pot ser, és a dir, ens hem de plantar, però com a societat lleidatana, jo no tinc cap mena de relació laboral amb la campanya de la fruita, però com a lleidatà és intolerable que des de TV3 es pugui anomenar una frase així. S'ha de matitzar moltíssim i s'ha de pensar molt abans de dir-ho. Molt, moltíssim. En fi, hem parlat avui amb el president d'Assaja Lleida, amb el Pere Roquer. Pere, escolta, moltíssimes gràcies per parlar clar, escolta, al final, perquè si no, si donem moltes voltes a les històries, s'ha de parlar clar i així ho entenem tots. En fi.
Moltes gràcies a vosaltres i a vostra mitja de comunicació, i sobretot reiterar: aquells que volen arruïnar la campanya de la fruita dolça, aquells que volen arruïnar les pagesos i pagesos productors de fruita dolça, que sàpiguen que ens tenen al davant. I pel damunt nostre no passaran.
Molt bé. Pere, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies.
res, en 20 segons ens plantem a la una de la tarda. És un tema controvertit, el trocarem a dos quarts de dues a la tertúlia dels polítics. Ara arribem a la una, després ve la gastronomia, i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hay un tema que siempre aparece en todas las listas de las mejores canciones de la historia de la música en España.
Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa.
La flaca, que cuenta la historia de Alsoris, la modelo cubana que volvió loco a Pau Donés. Inspiró esta canción que con el paso de los años se convirtió en el principal himno de la banda Jarabe de Palo. Pau Donés refleja esta historia en su libro 50 palos y sigo soñando, y fue parte de una larga conversación con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pau no ocultó en ningún momento su enfermedad, el cáncer de colon que le detectaron en 2015 y que le mantuvo alejado de los escenarios durante un tiempo.
Me dolía un poquito la barriga y tuve la puta leche de que el tumor que se estaba gestando en mi colon, en mi intestino grueso, se apoyaba. Estaba en un sitio que se apoyaba en el duodeno, en la entrada del intestino delgado, y me producía ese pinchacito. Si no, no hubiera ido al médico, porque yo me encontraba estupendamente. Estaba un poco cansado, pero bueno, ahí me sacaron un bicho de 7 centímetros, o sea que sí, ya estaba el tumor bastante desarrollado, ¿no?
La entrevista completa de Pau Donés en el partidazo de COPE la puedes volver a escuchar en cope.es. El cantante de Jarabe de Palo ha muerto a los 53 años y en su última aparición, hace apenas unas semanas, nos volvía a regalar otra canción y otro disco, Tragas o Escupes, que forma ya parte de la historia de la música en España. Estamos hasta ahora pendientes de la reunión del Consejo de Ministros. El gobierno ha aprobado ya el decreto para regular la salida del estado de alarma a partir del 21 de junio. Desde ese momento entraremos en una nueva realidad que al presidente Pedro Sánchez gusta llamar nueva normalidad. Seguirán siendo obligatorias las mascarillas y aquí hay que esperar a la letra pequeña de ese real decreto por si se confirman esas multas anunciadas de hasta 100 euros al que no lleve la mascarilla. Por cierto, seguimos hasta ahora pendientes de Valladolid, de la localidad de Simancas. La falta de indicios suficientes sobre el cocodrilo que buscan desde este fin de semana está llevando a las autoridades a plantearse parar el dispositivo. Sin embargo, nuevos testigos aseguran que han visto el reptil. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Así es, a esta hora ese dispositivo de búsqueda continúa en la zona con agentes del Seprona y GEAS que están leyendo minuciosamente el terreno con la instalación de fotocámaras que detectan movimientos a través de cámaras térmicas. Se ha colocado además un cebo para atraer al reptil. Entre tanto, siguen llegando testimonios que afirman haber visto al animal en la tarde del viernes. Es el caso del doctor Castilla, vecino de Simancas.
En el centro del lecho del río pasó por enfrente de nosotros, a unos 10-12 metros de distancia, un animal cuya morfología efectivamente podría ser compatible con la de un cocodrilo. Siempre con la cabeza fuera del agua, se movía de manera bastante parsimoniosa y se dirigía desde la zona del río Pisuerga hacia el interior del río.
Bueno, el dispositivo continúa hasta ahora en el terreno mientras la delegación del gobierno en Castilla y León sopesa suspender las labores si en las próximas horas no hay nuevos indicios.
Y tenemos una última hora. Según ha podido saber la cadena COPE, el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año se concede a la Feria del Libro de Guadalajara en México y al High Festival, un evento de arte y literatura que se celebra en diferentes ciudades del mundo. Y hay confirmación, podrá haber fútbol con público a partir del 29 de junio, José Luis Corrochano.
El gobierno ha regulado la presencia del público en el fútbol a partir de ese 29 de junio, momento en el que se espera que toda España haya superado la fase 3. Será un acuerdo entre el gobierno, comunidades y liga el que determine la presencia de aficionados. Hay opiniones para todos los gustos entre los actores principales, por ejemplo, esta de Mendilibar, entrenador del Eibar, en el partidazo.
Tal y como está la situación, me parece que se puede jugar, me parece que puede ir gente al estadio también, tal y como está la situación. Si estamos diciendo que se puede entrar gente en los bares, que seguro que están a menos distancia, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol, tal y como está la situación ahora mismo, ¿no?
Y esta otra de un futbolista, Santi Cazorla, para Televisión Española.
Si se decide que se haya público en los estadios, tiene que ser en todos igual. no se puede dar prioridad a unos equipos sí, a otros no. La decisión que se tome tiene que ser para todos los equipos de la misma manera y espero que sea así, ¿no?
Y eso es lo que parece haberse acordado. Todos los estadios al mismo tiempo. Y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en declaraciones a 13 Televisión, ha anunciado la disposición de Madrid a ser sede de la final de esta Liga de Campeones. La información que tiene Deportes Cope es que tan solo Frankfurt y Lisboa lo han solicitado de momento. Recordemos que debe ser en Estambul, pero está en duda que se celebre allí. El día 17 de junio, la UEFA decide.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una visita de alto valor simbólico que ha realizado el arzobispo de Mosul a la parte vieja de esta ciudad iraquí en compañía de los líderes musulmanes.
En esa ciudad vieja se encuentran los edificios históricos y los lugares de culto más importantes que fueron devastados por los yihadistas durante la ocupación de Mosul. La mezquita de Al-Nuri y la iglesia de Al-Sa'a, Nuestra Señora de la Hora, son hoy símbolo del renacimiento gracias a un proyecto financiado por la UNESCO y los Emiratos Árabes Unidos. La presencia del arzobispo ha querido ser fuente de aliento para los cristianos y para toda la ciudad. El camino aún va a ser largo. Muchos cristianos se sintieron traicionados por una parte de sus vecinos, que colaboraron con el Daesh en la violencia, y eso ha dejado una herida abierta que aún necesita ser curada. Lo vamos a contar todo en un ratito en El Espejo.
Y lo vamos a escuchar en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros, cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos, del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 100 euros de descuento en portátiles HP con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a dimarts i amb aquesta sintonia vol dir que, ja saps, arriba el nostre espai de gastronomia que està perfectament conduït i comandat pel nostre sommelier particular. El tenim, no et diré que el tenim en exclusiva, perquè l'hem de compartir amb el restaurant on treballa, però bueno, radiofònicament el tenim en exclusiva i això ja és un bon punt. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Home, el dia que això doni tant com per jubilar-te del restaurant, vaja, és que haurem arribat a un nivell altíssim.
Bueno, no, però jo estic content perquè ja saps tu que a Lleida, que és pues, la nostra ciutat, ¿vale? Pues, a vegades només per el to de veu o per les fotos que després publica la COPE a l'Instagram, pues, és que mira que sent de la ràdio.
No, que sí, no, i em consta que et va coneixent la gent, i això és maco, eh? Més que conèixer el Felip, la gràcia d'això és conèixer o poder divulgar tot el que sap, i conèixer tota la gent que coneix, i aquesta és la gràcia, això és el que fem cada dimarts per aquí, des de la... Bueno, des de la meitat del mes de març, que vam haver de canviar una mica el format, perquè Doncs ara no podem rebre gent a la ràdio, ho hem de fer per telèfon, i clar, ja explicar plats a través del telèfon ja comença a ser una història. Doncs ens hem dedicat a conèixer persones i projectes. I déu-n'hi-do, la de persones... A final de curs haurem de fer com un recopilatori, Felip, perquè déu-n'hi-do, la de persones que han passat per aquí ja,
Sí, serà xulo, que ens ho fem.
Escolta, avui anem a conèixer a la propietària d'un celler, també és sommelier, i com sempre doncs anem a conèixer a la persona i a tota la història que hi ha al darrere. No ens ve de massa lluny, lluny.
Està aquí al costadet, i després la convidada d'avui, que bueno, a part de la vista que tenim, jo crec que seria que sempre parlem, de que com definiries, no? Pues jo crec que és a part de la passió, esforç, sentiment, lluita... Bueno, yo creo que ahora con la presentis ella se explicará pues toda la seva vida, ¿no? Que
mira,
yo creo que la gent avui dirà wow, ¿no?
Amb el que has dit ara, se m'està ocorrent una idea per posar-te més feina. A partir d'ara, quan presentem algú, et diré, i amb quin vi et vindria el cap per presentar aquesta persona.
De la convidada d'avui ja està claríssim que ja tinc, no?
Sí?
Que seria. Sí, però això ho explicaré ella després.
Vinga. Sí. Avui està amb nosaltres la Mariona Rendé, que és propietària del celler Rendé Mas 10 i també sommelier des de fa uns quants anys. Mariona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ara t'hem deixat amb la intriga. D'aquí uns minuts veurem a veure el Felip amb quin vi t'està aparellant, eh?
Sí, i tant. Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Mariona?
Una abraçada molt gran. Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Bueno, ara coneixerem a la Mariona Rendé i jo te la ubico per desgràcia, perquè per desgràcia, doncs els vam conèixer sense voler. No sé jo, si el 2019 et faig posar una data, quin dia em diries, Mariona?
Mira, et diria tots els dies, menys el 22 d'octubre, que va ser doncs una data fatídica per nosaltres perquè vam perdre tot el nostre celler.
És que, que això és fàcil de dir, però difícil de pair, eh? Mira, ja que estem a l'espai de gastronomia, la Mariona és la propietària del celler Rendé Mas 10 i aquesta data que ens ha apuntat, el 22 d'octubre, és aquella llevantada o el tema aquest de la gota freda, no sé com dir-li, vaja.
Una riuada.
Va caure un aiguat i vosaltres el celler el teniu relativament a prop d'algun pas d'aigua. Vau tenir la mala sort de que... No allò que ha entrat una mica d'aigua.
No.
Que s'ho endú tot.
No. Tot. Bé, va ser una cosa excepcional, no?
Sí.
Estem tots parlant sempre ara, cada vegada més, del canvi climàtic i ens passa factura, doncs, el canvi climàtic, eh? I
sí,
amb aquest aspecte,
sí,
doncs, nosaltres la nit del 22 d'octubre doncs arran d'unes pluges molt fortes que van haver per la part de Prades, Vilanova, tot el que és la serralada del nostre de dalt, doncs, i bé, a l'Espluga també, no? I a tota la conca va ploure molt, doncs es va desbordar el que és el riu Francolí.
Clar.
El seu pas per davant... El riu Francolí neix a 300 metres del nostre celler.
Imagina.
Allà tenim el naixement.
Sí.
Però...
Sembla estrany, amb 300 metres l'aigua que va acumular.
Sí, es va fer un tap, baixava molta
brutícia,
el riu estava molt brut, els torrents es van anar ajuntant i amb ells doncs, tota la vegetació, tota la pedres, branques i de tot, doncs això va fer un tap en un cert lloc. Quan aquest tap es va desbordar, llavors aquella aigua acumulada doncs va com un mar, es van dur el celler.
Vosaltres esteu a l'Espluga de Francolí, eh, justament?
Sí.
Molt bé.
Nosaltres estàvem just al costat de la cova de la Font Major, una zona molt visitable de l'Espluga, i que nosaltres
és veritat,
no feia quatre
és veritat,
anys que
és veritat.
Estàvem...
Me n'han parlat d'aquesta cova.
Sí, és una cova visitable molt bonica, està molt ben muntada tant a nivell per escoles i per canalla com per adults, i és molt famosa, junt amb el Museu de la Vida Rural de l'Espluga i el Monestir de Poblet, doncs que també el tenim a 2 quilòmetres de l'Espluga, són els 3 punts, diria jo, més visitats de la nostra zona, no?
Mm-hmm. Mariona, m'has dit estàveu. Canvieu de lloc o reconstruïu allí?
No podem, no ens deixen reconstruir allà.
Clar.
No és que no puguem, és que no ens deixen. Ara allò, doncs bé, ha canviat el pla d'urbanisme del POM que es diu, no? El pla d'urbanisme municipal ja va canviar i llavors nosaltres allò era una zona industrial, perquè jo sempre vull remarcar, no? Perquè molta gent em diu, home, què feia al costat del riu? Sempre ho diuen, no? La vora del riu no t'hagis al niu, però és que nosaltres feia més de 200 anys que érem allà.
Clar.
Més de 200 anys, vull dir, els meus antepassats ja hi tenien una masia, després d'aquella masia el meu avi la va transformar en una fàbrica, que la va tenir llogada 50 anys, i després va fer l'any 94 quan el meu pare va fundar el celler, no? Mm-hmm. És a dir, que nosaltres, els aiguats del 94, que com recordareu també van afectar molt en aquesta zona, a nosaltres ens van inundar el celler, no ens el va prendre. Els litres d'aigua van ser molt similars. El que passa que havien tingut la sort o la desgràcia de que abans havia passat un tornado i havia netejat tot el riu.
Ah, clar.
Llavors, l'aigua baixava neta i ens va inundar, diguéssim, el que era encara llavors la fàbrica i va prendre, no, res, res. Va ser una inundació, l'edifici va quedar igual i va ser quan nosaltres vam aprofitar per fer totes les obres i tot per construir, per rehabilitar-ho com a celler.
Clar. On aneu, on esteu refent el celler?
De moment no estem enlloc, perquè, Ricard, hem tingut la mala sort de que després del que va passar això de la pandèmia,
sí,
i evidentment tot el que podíem estar mirant o podíem estar bueno, una miqueta doncs, fent-te la idea de que si un terreny, que si una nau, que si un celler, que doncs, tot això ha quedat aturat.
Clar.
Perquè bueno, que ja saps que bueno, es va aturar tot i no podies ni anar, bueno, tot aturat.
No, està tot aturat.
Ara, de moment, aquesta verema que ve, que ja sembla que res d'aquí res ja hi serem, perquè ja per aquí la Conca estem en floració, però ja quasi que a la part del Penedès i altres llocs que van més avançats ja estan formats els raïms, saps? Uh-huh. D'aquí quatre dies ja vermarem. I de moment ens deixen un espai al celler de viveristes de Barberà, a una nau que hi ha al costat mateix, que en aquest moment està buida, i bé, de moment estarem allà si no hi ha res de nou.
Us dono una plana web ja, 3w.rendemas10.cat, tot junt, rendemas10.cat, i allí els podeu conèixer. Mariona, m'has parlat dels teus pares, dels teus avis, o sigui que això et ve de lluny, eh?
Sí, depèn. Bueno, allò que els historiadors d'aquí a l'Espluga a vegades et diuen coses que tu desconeixes, eh? I depèn del 1492, penseu que aquí...
1492, m'has dit?
Sí.
És una data rodona, eh?
Vaig quedar com molt parada, la veritat, perquè... Però sí, està, bueno, documentat, no?, que la nostra família, doncs, a part del cultiu de la vinya, tenia altres cultius, com és el fruit sec, l'olivera i el sambarat, que són els quatre cultius doncs, típics de la nostra zona, no? I va ser després quan, a la llarga dels anys, el meu avi i el meu pare quasi que es van quedar en un monocultiu, vam arrencar tot el que no ens interessava en aquell moment, que era fruits secs, uh-huh, i alguns olivers, i vam plantar doncs, tot de vinya, no?
O sigui que a nivell històric, el 1492, sí, hi havia un senyor Colom que va descobrir Amèrica i aquí a l'Espluga de Francolí va començar el celler Rendé Mas 10. Eh?
El Felip ho sabrà perquè bueno, hem estudiat el mateix, no? Penseu que bueno, en aquesta zona hi ha molta part de Catalunya. El tema de vinificació no era fer vi, sinó que era fer destilat, val? Uh-huh. És a dir, hi havia les fascines on es destilava i llavors el meu rebesavi es dedicaven més a aquesta activitat, que exportaven tot el que és l'alcohol a Amèrica, Europa i altres punts. És després, més tard, que es van crear aquí a la Conca i altres llocs, les cooperatives agrícoles i que, bueno, llavors tots els agricultors, tots els pagesos portaven el seu raïm o altres cultius, no? Però es portava... S'entrava tot dins en una cooperativa i llavors doncs, d'allà es vinificava en conjunt i es venia el producte, no? Cosa que després nosaltres vam deixar de fer, doncs, evidentment, perquè vam fer el nostre celler propi i tota la nostra producció. Actualment estem a 14 hectàrees de vinya, tot en cultiu ecològic, doncs ho fem nosaltres des de l'any 94, des de fa una miqueta més de 25 anys.
Bueno, afortunadament les pluges, el que és el cep, us el va respectar, perquè
sí,
hagués sigut potser pitjor que sigui un producte als camps que no pas la... Aviam, triar per triar millor no perdre res, evidentment, no? Però, però clar, al final el que produeix és la terra, no?
Sí, la veritat és que les vinyes nosaltres les tenim escampades a diferents llocs de la conca, és a dir, a Montblanc tenim una garnatxa, a l'Espluga tenim la major part, no, de la vinya, però després també a Vimbodí, després a Vallclara tenim diferents, a diferents alçades i diferents varietats plantades, doncs, no estratègicament, perquè és el que ens hem trobat de, diguéssim, dels nostres, de la nostra herència, no? Però que estem molt contents de ser allà on és, no?, tot.
Molt bé. Felip, de sommelier a sommelier, no a mi, de la Mariona a tu. Ara ja em pots dir el vi?
Bueno, sí, encara ho explicaré ella. Jo, però tot va ser des de... Però jo me'n recordo el fàcil dia, ¿vale?, que va trucar ma mare, si estava veient la tele, i dic, no, estic al carrer ara mateix. Diu, pues mira, el celler de la teva amiga ha sortit per la tele. Diu, hòstia, què dius? Clar, però està fora, i, bueno... Ella va rebre les trucades? No, pues imagina't, no? Però gent que ens sentia amb la Mariona i el teu celler, bueno, ens trucava gent, i sobretot està aquí, que estem aquí al costat, no? Que som cosins, per dir d'alguna manera, de vi, ¿vale? Hòstia, va ser una pena molt... Llavors, per mi el vi, bueno, seria ara mateix el vi de fang, però perquè va ser una cosa molt xula, que si vols ara que ens ho expliqui, ¿vale? Però jo des de... que vaig anar a la festa de la Brema de l'Espluga,
sí,
¿vale?
Ens havíem vist, a la Brema, sí.
Que, sí, te'n recordes que vaig tastar l'insòlid, sí, que és un espumós que ja fa d'atrapat, que no sembla brutal, ¿vale? Jo diria que és l'insòlid, però si hem de dir de sentiment, i de passió, i de força, i de lluita, i de lo que deia abans, pues és el vi de fang, no? Que això ens explicarà ella el que és, que va ser una iniciativa superxula, i jo crec que un altre cop, pues, el món del vi, pues, demostra, no?, sinó que veiem que hi ha més coses que darrere de només una copa de vi, no?
Home, evidentment. A veure, explica'm, Mariona.
Bueno, el del vi de fang va ser una cosa que si m'ho expliquen no m'ho crec, perquè...
Veure, les millors coses surten així, eh?
Sí. Mira, això com et deia, va passar el 22 d'octubre a 9:45 del vespre, és a dir, tothom estava sopant, i bé, va venir tot tan ràpid, tan inesperat, tant d'això. El meu fill gran està estudiant aquí dalt a Lleida, precisament, i ell quasi que va ser dels primers que, com que estan, aquest jovent estan a mil grups, començant a passar fotos de la zona on ja no hi havia el celler, no? I nosaltres mateixos des d'aquí l'Espluga no ho havíem vist encara,
Ah, imagina.
I ell, sí, va ser una cosa. I llavors ell anar, mama, que dic, ostres, és que dic, ara ha anat el pap allà baix, dic, però és que no sé res, i a més estàvem sense llum. No sentíem ni ràdio, ni tele...
No, i a més aquestes còmics. Històries sempre passen de nit. És que...
Ulla. Sí, sense llum.
Sí.
Però clar, ell a l'estat Lleida, i tenir llum, tenir tele, i tenir ràdio, i de tot, doncs clar, se'n va assabentar com més ràpid que nosaltres, no? Bueno, i llavors, total, que quan va passar tot el xou, bueno, ell l'endemà va baixar, i ell junt amb sa germà, petit són 19 i 22 anys,
sí,
van agafar els seus...
Sí, però això és com el meu germà petit, també és petit. Serà petit tota la vida.
Igual,
Sí, té 40 anys, pràcticament, però...
Sí, bueno, gràcies.
Bueno, doncs, els dos germans van agafar amb una colla d'amics d'aquí al poble, no? I un noi que es pagués tenia una retro, l'altre tenia un tractor amb no sé què, una pala, tal qual, doncs van anar allà, i van començar a veure que hi havia ampolles, perquè, clar, nosaltres el celler, diguéssim, la part més baixa és on teníem les rimes, no?
Clar.
On teníem amagatzemat la major part de vins de criança que en teníem molts, no?
Uh-huh.
I llavors, doncs, bueno, van començar a aixecar, ostres, mira! I llavors, bueno, allà ja hi va haver una massa de gent de tot arreu, de Montblanc, de la Conca, bueno, de tot arreu, venir a jurar, gent que ens coneixia, gent que no ens coneixia, jo que sé, gent de Reus que jo no sabia ni qui era,
clar,
van venir perquè ho van sentir per la tele, llavors ja va venir TV3 ràpidament, i clar, quan va sortir això per la tele ja va ser un d'allò, no? I van començar a treure, i bueno, i estaven allà, i llavors jo vaig baixar, vaig veure tot aquell d'allò, dic, ostres... I em va dir un company que estava allà jurant, no?, una mica tota la vida, em va dir, Mariona, diu, això ho heu de vendre? I sí, perquè és l'autèntic, és la forta,
vostre
de fa tants anys, i nostre, us estem ajudant. Ho és. Ostres, dic, però jo això com ho puc vendre així tan brut, que no veus? Que sí. Bueno, i al final vam dir, doncs mira, escolta, va venir casualitat al pont de Tots Sants,
sí,
que era divendres, saps, diumenge, diguéssim, i llavors se'ns va ocórrer amb les meves amigues i gent d'aquí, se'ns va ocórrer muntar una mica de paradeta allà a la zona zero, que en diem, allà on hi havia el celler. L'Ajuntament ens va donar, ens va deixar una carta, ens va deixar taules i cadires, allò per posar, i vam, bueno, i llavors vam fer una mica, no de publicitat, és que quasi que no vam dir res, van ser els mateixos mitjans, no?, sí, sí, que ens van donar a veure això, i vam començar a vendre el vi de fang.
Curiós.
I vam, bueno. era un vi que vam fer una mitja, doncs, de preu, perquè, clar, hi havia vi jove, però també hi havia criances, hi havia reserva, hi havia vi de tot el d'allò, vam fer un preu únic de 15 euros l'ampolla, i, doncs, vam recuperar un 10% de tota la producció que teníem dins, que en total eren unes 62.000 ampolles.
Déu-n'hi.
Doncs, d'aquestes 6.000 i pico que vam recuperar, la meitat les vam vendre com a vi de fang i l'altra meitat les vam classificar i les vam netejar i etiquetar, perquè, clar, nosaltres la distribució nostra tampoc no la pots deixar penjada. No,
evidentment. Doncs avui hem conegut a la Mariona Rendé, és la propietària del celler Rendé Mas 10. Us torno a recordar la web, www.rendemas10.cat. Ells segueixen fent vins, per tant,
sí, o sigui,
el celler ara no té ubicació per entendre'ns, però en tindrà, tranquils que en tindrà, i tornarem a parlar amb la Mariona perquè ens ho expliqui, però les terres les tenen i, per tant, les vinyes segueixen el seu cicle i estan, com ens ha dit, a punt de veremar, i, per tant, sortirà una nova anyada i seguiran amb els seus vins. www.rendemas10.cat. Han parlat de l'insòlid, però fixeu-vos que si entreu a la secció dels seus vins, allí els trobareu tots plegats. Mariona, escolta, que dins de la desgràcia m'ha encantat conèixer-te, la veritat. Potser en una altra circumstància que s'han tardat més a conèixer-nos, però mira, com sempre diuen, no sé si es consola això, però se li ha de buscar la part positiva a tot.
Sí, nosaltres, de fet, la part positiva de la nostra desgràcia ha sigut tota la solidaritat i l'ajuda de tothom del món del vi, del món dels companys sommeliers. Bueno, Felipe va ser dels primers que em va enviar un missatge i com ell, doncs, coneixem a molta gent, no? I llavors, doncs, clar, tot això és el que t'ajuda a tirar endavant i el que et fa seguir i no decaure, no? Tota aquesta solidaritat.
Mira, quan escolto aquestes històries em fa somriure des del punt de vista de dir, escolta, encara hi ha molta gent bona pel món,
Molt,
a vegades
molt.
Ens pensem que està perdut tot i dius, no, mira, encara hi ha molta gent bona pel món. N'hi ha quatre que ho fan malament, però són quatre.
No.
Són quatre.
La veritat és que nosaltres no podem dir... I el celler que farem nou, que segur que comprarem un terreny, o comprarem alguna cosa, o tornarem a fer un celler nou, estarà dedicat, evidentment, a tothom que ens va ajudar en els moments tan difícils que vam passar.
Molt bé. Doncs Mariona Rendé, que ha estat un plaer conèixer-te.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona.
I una petita abraçada pel programa.
I, pues sí, cuideu-vos molt i sobretot tireu endavant, que aviam, és veritat, que ens posen pals a les rodes moltes vegades, però s'ha de tirar endavant.
La Mariona ho sap perquè... Sí, està la Mariona o no? Sí, no?
Sí.
Sí. Ah, no, vale, no. Que clar, ells estan sota la Déu Conca de Barberà i el lema que tenen ells és Concarim, de la Conca Concarim.
Sí.
I això, per mi, que la Déu és una Déu molt xula i que m'estimo molt, vale? I la zona i tot, per això, la zona Concarim, imagina si té potència, també.
Clar.
Sí.
Clar que sí.
Sí.
Mariona, de veritat, gràcies.
Una abraçada, Mariona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
És que avui hem conegut un celler, una persona, tota una història i una experiència desagradable, però escolta, qui sap si d'aquí 5-10 anys, Felip, aquesta experiència la recordaran o la recordarem i dient, escolta, home, suposo que mai direm sort que ens va passar allò, però direm, mira, gràcies a allò, o per culpa d'allò, mira el que hem construït ara, no? I de moment, tot aquest recolzament humà ja el tenen. I això és maco. Ara falta, evidentment, doncs, que es recuperi el mercat i tota la història i tornar a ressorgir. Una bona història, Felip, la que hem conegut avui,
Sí, molt xula, molt xula.
Molt maca.
Una cosa molt interessant.
Felip Urbano, sommelier, escolta, com sempre, els dimarts aquí a la gastronomia. Gràcies per estar amb nosaltres. I ja us avanço que el Felip ara ens està parlant des del restaurant.
Estic des del Shaker, ja.
Ja ens està parlant des del restaurant. Això vol dir que aviat haurem de parlar de reobertura. Però això ja la setmana vinent segur que en parlem d'això. Gràcies, Felip, cuida't.
Vinga, Ricard, cuida't. Una abraçada. Adéu.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo
de
cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades model coral fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense dificultat. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del partesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973-450555 i 973-272799.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats de les col·leccions primavera-estiu per acompanyants de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles.
Ja sabeu que us hem anunciat que al principi del programa, i bueno, si ets usuari de xarxes socials o missatgeria instantània, que ens ha deixat Pau Donés, la veu de Jarabe de Palo, després de patir un càncer l'any 2015, amb 53 anys. Un altre que ens deixa abans d'hora, com molts. I ara, amb mesos de pandèmia, doncs segur que més d'una persona coneixem que també per malaltia, ja no dic per accidents, que també és una tragèdia, però per malalties que de moment no es coneix la cura, doncs ens deixen abans d'hora. En fi, la música sí que quedarà per sempre. Eh? Nosaltres ara sí que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, i ho fem amb la nostra tertúlia dels polítics, Mira, que vegi jo, que vegi jo, si no jo vaig preguntant. Tenim connectats ja a l'Àngeles Ribes de Ciutadans. Àngeles, què tal? Bon dia.
Muy bien, buenos días.
També veig a la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Carme Valls del PSC, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i a totes i tots.
Suposo, tot i que no té la càmera activada, però jo diria que tenim aquí l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Veus? Què tal?
Hem de disculpar al Joan Ramon Castro, de Junts per Catalunya, que per un imprevist ens ha comunicat que no es pot connectar, i esperem que es connecti durant els propers minuts l'Helena Ferre del Comú de Lleida. Us agrada Jarabe de Palo?
Molt,
sí,
la veritat
és
que molt.
Sí, bueno.
A més, el Pau Donés, que és una persona tan propera a Lleida, no? De territorialment i amb tota la... Bueno, de fet, part de la seva família viu aquí a Lleida. A més, és una persona d'aquestes, no? Que la seva pròpia música té aquell encant que te'l fa estimar, no?
Sí.
Bueno, tota una pena.
En fi.
Una pèrdua.
Escolta, anem per feina, perquè és el tema que la setmana passada ens vam deixar per aquesta. Jo tenia por, dic, igual és un tema que d'una setmana per l'altra s'ha solucionat i llavors no té sentit que en parlem, però no s'ha solucionat. I jo diria que s'ha greujat. Parlem de la campanya de la fruita, del tema dels temporers, de tot això. No s'ha solucionat ara en una setmana, però és que fins i tot... hem parlat avui amb Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, i estan realment molt molestos amb el que ha passat amb la televisió pública de Catalunya, amb TV3 i el seu programa Fax. El Partit Popular de Lleida m'ha fet arribar una nota de premsa en la que diu que el PP de Lleida acusa TV3 de criminalitzar la campanya de la fruita, denuncia que el programa Fax va donar una visió esbiaixada de la realitat i demana una rectificació als responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tot això ve després d'un programa en el que, per dir-ho així lleugerament i ràpid, escolta, Lleida són racistes, per dir-ho així. Marisa Xandri, tens la paraula.
Home, sí, la veritat és que és sorprenent que la televisió pública catalana doncs estigui criminalitzant, i de quina forma, doncs tota la campanya de la fruita d'aquí de Lleida. A veure, jo entenc que a les tertúlies hi pot anar qui vulgui, evidentment, però justament aquí van triar doncs era un activista, no? Tots sabem qui és, doncs que, bueno, que va arribar a dir que aquí els tractàvem com animals. I després les aportacions que feia la presentadora, la veritat és que no eren per ficar massa pau al respecte, no? Vull dir, clar, quan en una tertúlia es parla del que va passar a Estats Units, i després doncs automàticament es parla de lo que està passant aquí a Lleida amb la fruita, doncs la veritat en cap cas ajuda al sector, no? Un sector que ja sabem com està, que està passant moltes dificultats, i em sembla que des d'un mitjà públic català que paguem entre tots, doncs és inadmissible que es produeixin aquestes situacions.
Segons Pere Roquer, per cert, dades, és un sector que mou entre 35.000 i 40.000 persones i que avui mateix estan tenint moltíssimes inspeccions de treball, i que el 99,5% de les inspeccions de treball surten bones, surten positives. Per tant, evidentment que hi ha casos, però amb tots els sectors, però parlem d'una xifra altíssima. Carme Valls.
Bé, és que jo crec que el tema de la campanya de fruita, que sembla que ara de repente hagi arribat com algo nou, quan evidentment des de fa molts anys, o sigui, les primeres migracions a Lleida se fan als anys 90, no? I recordeu aquella època on la gent compartia el plat a taula, no sé què, i han passat d'allò que com a bucòlic, com aquell amor entre el pagès i el treballador, a aquestes imatges que tenim ara avui en dia, no? És cert, a Lleida se contracten ja aproximadament sobre uns 40.000 contractes i estem utilitzant unes 25.000 persones. I en la major part dels casos, jo que vaig a les meses agràries i tal, en la major part dels casos les coses se fan bé. I és veritat que jo no sé quin interès hi ha hagut últimament en criminalitzar aquest sector, en criminalitzar-lo de racistes i d'explotadors, quan això no és veritat. Però jo crec que no ha estat un problema de TV3, jo crec que és un problema de qui se li dona veu i a qui no, perquè ahir mateix van fer un programa a l'Intermedio,
sí,
que va tornar a sortir la noia aquesta, la Nova Endaye, on un altre cop més deia que la gent dorm al costat de les rates, no? Bueno, doncs és possible, si ella ho ha vist, vull pressuposar que ella ho ha vist, jo no ho he vist mai, jo fa 25 anys que m'he dedicat amb això, no ho he vist mai, normalment la gent fa les coses bé, però per a mi hi ha un problema de base important, eh? O sigui, és que sembla que ara amb aquest ajuntament han començat a descobrir una sèrie de problemes. O sigui, la Generalitat anys enrere era qui entomava aquesta campanya agrària i que arran de, era la Generalitat qui tenia uns autocars que anaven, unes furgonetes que anaven pels pobles, que se feien els contractes, hi havia una ordenació dels fluxos migratoris entre Generalitat i Administració Central, i diguem que les campanyes, si vosaltres, si fem una revisió periodística, veurem doncs que les campanyes han anat més o menys bé. Comença anant malament quan el 2013 la Generalitat de Catalunya, per raons econòmiques, deixa d'entomar aquesta organització, no? I d'estar al capdavant, i tot se dilueix una mica. Llavors, clar, si nosaltres no som responsables de l'ordenació de fluxos migratoris, passen les coses que estan passant avui. Perquè és important saber, i és important saber quanta gent necessitem. Han parlat moltes vegades, quanta gent se necessita al camp? Doncs és fàcil de saber. La gent del camp fa una cosa que es diu DUR, que és la declaració única, on sabem les parcel·les que tenim, les hectàrees que tenim, i per tant la necessitat de mà d'obra que hi ha. I jo crec que hem d'agafar el toro per les banyes, la Generalitat sobretot és la primera responsable, perquè és la que té les competències, és la que té les competències, i per tant ha d'agafar el toro per les banyes. L'any passat recordo que va haver una foto on sortia el senyor Miquel Puello, on sortia la Teresa Jordà, on sortia el responsable social, que ara no recordo el nom, i on sortia el Pere Aragonès. I ells van dir que això ho tenien solventat. On és? On és aquesta via que van trobar l'any passat? Ha desaparegut. El 27 de desembre, els pobles dels voltants de Lleida van fer una denúncia, van demanar a la subdelegació del govern pel tema de la regularització de temporers. En aquell moment l'Ajuntament de Lleida no hi era. On és l'Ajuntament? És que jo me pregunto on és. Ara? Fem tard, ho sento, fem tard.
Ignasi Amor.
Sí, no, a veure, ens trobem amb una campanya amb unes dificultats que s'agreugen doncs, pel tema del Covid. La veritat que des del dia 1 de juny el pavelló doncs, està disponible amb unes mesures. També hi ha l'hotel Rambla, que també està doncs, disponible juntament amb el conveni que s'ha firmat amb la Diputació de Lleida. S'està treballant en reunions amb altres poblacions del Segrià perquè tal que tothom s'impliqui al màxim possible. Està clar que no es pot criminalitzar el pagès. Jo amb el senyor Pere Roquer tinc moltíssimes converses, i aquí amb el Departament de Joventut doncs, ha donat totes les facilitats del món perquè les persones doncs, joves migrants, no?, que no tenen doncs, treball, doncs, aquest estiu estan treballant moltíssims joves migrants a la campanya de la fruita, i la veritat que tothom està encantat perquè fan les coses de tot, bueno, o sigui, tot legalment i tal com indica doncs les normatives amb el sector agrari. I l'altre és que Lleida no és racista. Vull dir, jo crec que ningú pot posar en boca de ningú i ningú pot sortir a dir alguna cosa d'aquesta magnitud. És tant com si algú pot dir que Lleida és racista o Lleida és tal o Lleida és tal, no? Vull dir, estàs posant tota la ciutadania en un mateix sac, i la veritat que no pot ser així, no? Vull dir, està clar que hi haurà casos, i n'hi ha, i condemna doncs, rotunda per part de tothom, i tots els mecanismes que facin falta per evitar-ho, no? Però crec que ningú pot sortir a dir que Lleida és una cosa o és una altra perquè és que no fa cap bé. Doncs a ningú.
Ángel Ribes.
És que al final aquí jo ja empiezo a pensar que igual hay una campanya interessada en dejarnos como una ciudad llena de turistas y de explotadores, etcétera, cuando desde luego no es así. Salió un reportaje también creo que era en el Diario Público, si no me equivoco, donde también se hablaba y se dijo que se hacían unas gravísimas acusaciones de racismo en la Guardia Urbana, y después ha venido este activismo sobrevenido, y después ha venido las manifestaciones del Black Lives Matter y todo ello para criminalizar al sector de la agricultura y al sector de la hostelería y de los dueños de viviendas, etcétera. Que la campaña de la fruta ha pillado a este gobierno del equipo municipal sin tener los deberes hechos, desde luego. Yo también recuerdo aquella foto, el consejero era el Shakira Rame, si no me equivoco, y todo lo que se dijo que iba a estar solucionado. Y a mí, que se siga diciendo que es que, claro, la crisis del COVID y tal, a ver, la crisis del COVID evidentemente ha añadido más dificultades a un problema que ya de por sí es complejo, pero no es menos cierto que en la crisis del COVID llegó cuando ya todo el operativo tenía que estar hecho, preparado y prácticamente a punto de puesta en marcha. Y si nos encontramos en la misma situación que nos hemos encontrado otros años es porque no se hacen bien las cosas. Y es verdad que el resto de administraciones tienen una responsabilidad inmensa y que al final a los ayuntamientos, que somos los peor financiados, se nos carga a las espaldas con toda la responsabilidad de alojamientos, de atención, etcétera, cuando no tenemos ni la financiación, ni las competencias, ni nada. Y es verdad, es que ya está bien. Es que hay mucha cobardía y, a la hora de afrontar este problema, y mucha demagogia también. Y las soluciones pasan por tomar medidas, y medidas en algunos de los casos contundentes. Es decir, yo sigo sin explicarme cómo, estando todo el país en una situación de confinamiento absoluta, donde si tú ibas con el coche te paraba o los Mossos o en otras comunidades la Guardia Civil, etcétera, ¿cómo han podido trasladarse aquí personas por tierra, mar y aire? ¿Quién ha hecho eso? ¿Ha sido a base, como se pasa al estrecho, con mafias? ¿Se va a combatir estas mafias? Y aquí la responsabilidad es del Gobierno de España, de la Generalitat, y no olvidemos también de que la Unión Europea también tiene mucho que decir en este aspecto. Pero es que si seguimos así, el año que viene volveremos a estar exactamente en la misma situación. Seguiremos teniendo gente durmiendo en la calle, cayéndoles unas trombas de agua como les están cayendo y pasando frío y pasándolo fatal. Y aquí todo el mundo seguiremos lamentándonos por parte de unos diciendo que tenían la varita mágica y luego no aplicándola y diciendo que es que los anteriores lo habían hecho fatal. Bueno, habrá que mirar al futuro y habrá que ver la campaña del año que viene qué cambios vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder.
De totes maneres, jo, amb una hipotètica taula on se busqui la solució, ja d'una vegada definitiva, crec que els principals actors, com apuntàveu, són Govern d'Espanya i Govern de la Generalitat, els principals, i els secundaris són els ajuntaments. L'Ajuntament de Lleida té certa responsabilitat, però també els ajuntaments de les poblacions on es desenvolupa aquesta tasca, Consell Comarcals i Diputacions. Si asseus a tota aquesta gent en una taula, és impossible que no surti... Bueno, és impossible. Hauria de sortir una solució, però no ha sortit. M'esteu aixecant la mà. Deixeu-me que us pregunti una cosa abans d'això. L'Ignasi deia una frase, Ignasi, no es pot titllar a Lleida de racista. Jo això estic d'acord, però des de l'Ajuntament es farà una comunicació formal a TV3 i dir, escolta, rectifiqueu immediatament això. Ho dic perquè penjar el Sant Benito en un municipi és fàcil i ràpid, en un programa de televisió en tens prou, i després netejar el nom costa molt temps, eh?
Bueno, això, doncs, des del Departament de Comunicació, doncs, faran el que creguin més convenient. El que està clar és que, bueno, doncs, el que he dit, no? Vull dir, no es pot titllar a la ciutat de racista quan la ciutat de Lleida no és racista. Vull dir, tenim un 18% de població de nova ciutadania, d'altres procedències o d'altres cultures. S'està fent una gran tasca des de diferents departaments amb persones doncs, migrants, amb entitats que s'impliquen moltíssim, l'entitat doncs, Negraïsa, l'entitat doncs, de romanesos, per exemple, i altres entitats, i la veritat que som una ciutat acollidora i que bueno, som una ciutat amb moltes cultures doncs, diferents, i que bueno, jo crec que la convivència és molt bona. Per tant, vull dir que ningú no vull dir, a veure, que ningú pugui sortir, no, a dir que si la ciutat és una cosa o és una altra, perquè la veritat que no és veritat.
Per això et dic si hi haurà una resposta contundent per part de l'Ajuntament de Lleida.
Bueno, això ho ha de valorar l'equip de comunicació i amb l'alcaldia. La veritat que doncs A veure, la veritat que diem nou, igual que també amb el senyor, doncs, amb el Pere Roquer, l'altre dia doncs, ja estava parlant també, la campanya de fruita en temps de confinament ha portat 4.000 llocs de treball també, que s'ha de recalcar i s'ha de dir. Vull dir, la campanya de fruita no ha parat, ha seguit creant una economia, ha tirat endavant, el sector de la fruita aquí a Lleida és de vital importància perquè el tema de la crisi econòmica doncs, no ens afecti tant. Vull dir, és importantíssim que la campanya de fruita surti bé per tal que ens afecti menys a la ciutat la crisi doncs, econòmica, i per tant doncs, tot el recolzament possible cap al sector dels pagesos. I sí que és veritat que el Pere Roquer, com ho comentava doncs, l'altre dia, que estan patint uns... bueno, que la Guàrdia Civil estan anant a veure que tot ho tinguin doncs, legal... i que estan doncs, per allà pels seus camps.
Carme Valls, que m'havia demanat la paraula, i després la Marisa Chandri. Carme, tens el micròfon apagat. Bueno, això són aquestes coses noves que surten ara amb les videoconferències.
Sí, jo diverses coses, Ricard. Intentaré ser breu, el màxim breu possible, tot i que és un tema que ens donaria per a molt.
No, tranquil·la, que no serà el darrer dia que en parlem.
Sí, un és el tema aquest que tu comentaves de juntar totes aquestes parts és difícil. Mira, Lleida des de l'any 1999 té una taula de contractació, vale? Aquesta taula de contractació que està al capdavant el govern central, la subdelegació del govern, no? Amb aquesta taula s'han anat incorporant gent durant molts anys i ara mateix ja la Generalitat amb aquesta taula, curiosament ja l'Ajuntament de Lleida, i curiosament, vale? L'Ajuntament de Lleida, a les últimes convocatòries que s'ha fet, no hi ha anat, curiosament. Vale? Hi ha la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra, hi ha la Policia Nacional, hi ha el Departament de Treball, hi ha el Departament de Benestar, i totes aquestes... és veritat que els ajuntaments no hi eren representats, vale? Perquè hi ha una altra taula de treball, que és la de la Generalitat de Catalunya, que justament s'ha reunit aquest matí. Vale? I a través d'aquestes meses de treball, són aquestes meses les que se treballa la campanya agrària. Jo crec que aquest any han coincidit molts elements. Un és que, degut al Covid, han tingut molta por, hi ha hagut molta por a que no hi haguessin treballadors i, per tant, se va fer una crida a tot nivell d'Espanya per dir que feien falta treballadors a Lleida, perquè aquesta era una primera visió. Llavors van vindre treballadors que podien iniciar una relació laboral, és a dir, que tenien permís de treball, i treballadors que no la tenien. És veritat que altres províncies, com pot ser Barcelona, Tarragona, València, on la gent estaria treballant ara ficant hamaques, fent de manteros o altres feines, no les tenen aquestes feines pel tema del Covid. I, per tant, han vingut a Lleida. I han coincidit moltíssimes coses. I, per tant, tenim aquesta sobrepoblació en aquests moments de gent nouvinguda i gent nouvinguda que no poden iniciar relacions laborals. I és veritat també que aquest any tenim un 30% menys de fruita, per tant, hi ha menys feina al camp. És veritat que la setmana passada va haver una pedregada que ha aixecat molts camps i, per tant, coincideixen moltes coses que fan que en aquests moments, ara a Lleida, tenim excés de mà d'obra.
Carme Valls, s'ha de fer una reacció conjunta i contundent amb TV3 o no? Sí o no?
Sí.
Vale. Marisa Chandri, després m'ha demanat la paraula Àngela Ribes.
No, a veure, la veritat és que sorprèn i molt doncs, que l'equip de govern no s'hagi llançat en tromba amb el programa de TV3 de l'altre dia. O sigui, és que és, la veritat, és inaudit, no?, que no defensin les nostres terres, que no defensin Lleida tal com s'hauria de fer. Evidentment que suposo que la resta de partits polítics doncs, pensen com pensa el Partit Popular, que va ser un despropòsit total el que va sortir al fax, però el que no s'entén és que el govern de la paeria doncs, no ho hagi fet ja. No? Jo sí que voldria dir que evidentment que aquest és un problema de totes les administracions, però l'Ajuntament, jo vull recordar que el passat mes de setembre va voler tomar aquesta qüestió, i va ser l'Ajuntament qui es posava com a protagonista de totes les reunions que suposadament hi hauria d'haver al llarg de l'any perquè aquesta campanya doncs, anés millor que altres anys. I després una altra cosa que jo demanaria és que no es polititzi aquesta qüestió, una cosa que ja està fent Esquerra Republicana. M'agradaria saber què en pensa Junts per Catalunya i el Comú, que avui no tenim aquí i no pot opinar, no? Però el fet aquest de que ja es demani la regularització de totes les persones que han arribat aquí a Lleida, doncs, sincerament, és una postura que nosaltres no defensarem. No defensarem, bàsicament, perquè pot produir un efecte discriminatori respecte a totes aquelles persones de fora que estan treballant i que ja porten molt temps vivint aquí. Pot crear unes falses expectatives que ara mateix, doncs, evidentment, doncs el que dèiem, no? Potser no es necessita tanta gent com altres vegades i, per tant, crearien falses expectatives. I després, evidentment, un efecte crida, el paper és per a tots, no es pot fer en aquests moments, no? Per tant, jo demanaria despolititzar aquesta qüestió i entomar-ho amb seriositat per part de totes les administracions.
En 5 minuts ens plantem a les dues de manera breu a partir d'ara. Ángeles Ribes.
Mira, yo no confío para nada con que el equipo de gobierno exija una rectificación a TV3 cuando, insisto, el día 10 de mayo el diario digital público sacaba un reportaje con este titular: Policías de Lleida imponen su ley a golpes entre los negros del gueto. Y yo en la junta de portavoces del día 11 dije que el ayuntamiento debía de tener una actitud contundente para exigir una rectificación, más habida cuenta que estamos hablando de un cuerpo que pertenece al ayuntamiento, como es la Guardia Urbana. Y no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada. Entonces ahora nos extraña, y además todas estas denuncias tan rimbombantes siempre vienen por parte de las mismas plataformas. Es decir, que aquí no nos engañemos todos, ¿eh? Si de verdad queremos acabar con el problema, porque yo no estoy diciendo que no haya personas con actitudes racistas, porque evidentemente, claro que las hay, y también hay una inmensa mayoría que no. De la misma manera que hay personas con actitudes machistas y hay una inmensa mayoría de personas que no. Pero al final volvemos a estar en lo mismo de siempre. No se toman decisiones por cobardía y por buenismo. Y es mucho más fácil tirar de demagogia año tras año y acusar de todo a los anteriores gobernantes, y cuando los que estén en el ahora mismo en el tripartito ya no sigan estando, entonces acusarán a los siguientes que vengan. Y esa no es la solución. La solución pasa de una vez por tener muy claro qué es lo que se tiene que hacer con las personas que no tienen documento de trabajo. Porque las personas que tienen documento de trabajo pueden trabajar y ya se les atiende. Eso sí, es fácil. ¿Qué hacemos con ellas?
Ignacio Amor.
No, sí, doncs molt ràpid. El que demana Esquerra, i crec que també Junts per Cat al Congrés, és que es regularitzi aquestes persones que no tenen papers, amb permisos de treball i amb residència, doncs, temporals, i que siguin, doncs, prorrogables, doncs, el que faci falta, no? Per tant, de que l'administració i aquestes persones estiguin dins del sistema, no? Perquè al final estan fora del sistema, i és un plan, doncs, que hem d'entomar, no? Uh-huh. Sobre altres qüestions, l'habitat s'està mantenint, doncs, reunions amb els altres alcaldes de del Segrià, i doncs anem sumant esforços entre tots per trobar, doncs, solució a aquest problema que, doncs, que estem a dia 8 de juny, i l'habitat que, doncs, s'ha d'anar solventant més. La veritat que el dispositiu del pavelló, doncs, està ben muntat, és un bon dispositiu, i la veritat que hi ha cada dia, doncs, 125 persones que poden, doncs, dormir, poden tenir una dutxa, però la veritat que hem de fer més, això està clar.
De manera molt, molt, molt breu, Ángeles Ribes.
Però, a veure, jo és que esa proposta de que hay que regularizar los permisos de trabajo para todos los que estén aquí con el tema de la flota, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De cuánto tiempo? ¿En qué sectores? ¿O solamente va a ser el de la fruta? ¿Qué vamos a hacer después con el inevitable efecto que va a tener no solamente en nuestro país, sino en otros países, sabiendo que aquí se regulariza? Es decir, las propuestas hay que pensarlas antes de hacerlas. Y esta, yo lamento decir que cuando se nos envió la carta del señor alcalde no tiene detrás ni solo estudio. No tiene nada, no tiene datos, es humo. Y por eso nosotros no nos sumamos. Y una petición así, tan a la ligera, no se puede hacer. No podemos hacer eso, y lo sabéis perfectamente, lo que pasa es que queda bien.
Ens hem quedat sense temps, com sempre, però és un tema que, evidentment, haurem de desenvolupar. Deixeu-me que aprofiti 30 segons, ja que tinc l'Ignasi Amor aquí. Ignasi, que rumorejava que aquest proper cap de setmana hi hauria alguna història d'espectacles o cultural muntada per l'Ajuntament.
Encara no. Encara no. I ho estem preparant pel mes de juliol.
Ah, juliol, vale.
Sí, vull dir que tot el mes i el mes d'agost hi hagin activitats per tota la ciutat. Escolta, en el sector cultural.
Quan ho tinguis més o menys...
Però sí que té raó el Ricard, que havíem dit aquest cap de setmana, no? O el que ve? Sí.
No.
A mi m'havia arribat, no sé per on, però m'havia arribat.
Finals de juny, s'havia dit.
Sí, es va plantejar, però doncs, al final has de contemplar les fases, no?, amb les que estàs.
Sí, sí.
I doncs, llavors doncs, vas fent.
Tertúlia dels polítics avui amb l'Àngel Ribes, Ignasi Amor, Carme Valls i Marisa Chandri. A tots quatre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Adéu. Bona
setmana. Bon dia. Adéu.
I nosaltres ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Senyals horàries, com sempre, que ha estat un plaer que hagis compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, cuida't. Salut. Adéu.